Manel Piñero és un nom que potser no et sona d'entrada, però si et diem que és l'home darrere de personatges tan icònics com Homo, APM, segur que el recordes. Actor, humorista i guionista, Piñero ha deixat la seva empremta en el món de l'entreteniment català, fent riure a generacions amb el seu humor irreverent i la seva capacitat de transformar-se en diferents personatges. Marxem fins a Badalona per parlar amb Manel Piñero i la nostra companya Anna Clara. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Manel Piñero. Manel, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Manel, molta gent et coneix com l'Homo APM, però la teva trajectòria va molt més enllà. Com vas començar en el món de l'entreteniment?
Doncs jo estava treballant precisament aquí, a Ràdio Ciutat de Badalona i a Televisió de Badalona, en premsa local, que és el que havia fet jo fins aleshores sempre. Prèviament havia estat al diari El Punt i a la revista de Badalona. Jo feia esports, però notava com una inquietud interna, no?, que em cridava molt, que era el tema de l'humor. I a les meves estonetes lliures a la tele i a la ràdio de Badalona, doncs provava coses d'humor, no? I feia alguna secció també d'humor amb els programes que hi havia aleshores. I, bueno, tenia clar que alguna cosa estava passant, no? I una companya que va marxar de la Ciutat de Badalona, Catalunya Ràdio, em va comentar que estaven buscant guionistes de l'APM, uh-huh. I llavors em va proposar si volia fer alguna prova o així. Li vaig passar el currículum, em van convocar un parell de vegades i em van agafar. I aquí va començar el pas del periodisme tradicional a l'entreteniment.
Ets nascut a Badalona. Tens algun record especial de la teva infància o adolescència a la ciutat que creus que t'ha pogut marcar la teva manera de fer l'humor?
Bueno, jo sóc de l'època del Paleolític inferior, ja, o sigui, tinc una edat bastant avançada, no avançada, però... No, bé, que jo vaig néixer l'any 75 i jo me'n recordo que els meus primers records, sobretot, vivíem al barri de Canyador i era una etapa molt, molt reivindicativa, no? Me'n recordo que aleshores estaven defensant doncs, l'escola pública, que en el cas de Canyador era l'escola Lola Anglada, uh-huh. I el meu pare estava molt vinculat a aquests moviments socials, i me'n recordo doncs, això de manifestacions i concentracions de veïns per defensar doncs, això l'ensenyament públic. I bueno, sí, mira, és un dels primers records que tinc del barri, no?
Com va sorgir la idea del personatge de l'Homo APM? És a dir, què creus que el va fer tan popular?
Bueno, va sorgir de forma fortuïta. Jo, quan estava a la redacció de l'APM com a guionista, doncs, quan em trucaven per vendre'm alguna cosa, no?, la típica trucada comercial, uh-huh. Posava el mans lliures en el mòbil i començava allà a parlar amb frases de l'APM. I tots els companys de la redacció doncs, es feien un tip de riure i al final... Una companya va dir, ostres, doncs això ho podríem provar a la tele, no? I llavors, doncs, bueno, ho vam traslladar. Jo al principi no entenia gaire el personatge, no? Perquè, mm-hmm. Hòstia, com he de parlar jo només en frases de l'APM, no? No ho visualitzava gaire. I, bueno, doncs ho vam provar. Havia de ser una cosa que durés 3 setmanes, 1 mes, i mira, va durar 7 anys.
Si haguessis de descriure l'Homo APM en 3 paraules, quines serien?
Bueno, és un personatge molt, molt surrealista, inquietant i un supervivent, no? Perquè, bueno, anava buscant-se una mica doncs, sortir de la situació concreta o la informació que volia obtenir. Llavors, el fet de poder-la només aconseguir parlant amb frases de l'APM, això el limitava molt, no? I el feia un supervivent, no? Un home molt, molt tossut, sí, sí.
El programa Alguna pregunta més va marcar una època a TV3. Com va ser per tu formar-ne part?
Buah, per mi va ser molt bo, la veritat. Tant per la feina, que m'agradava molt, com pels companys que hi havia allà, que érem una plantilla doncs, molt, molt ben avinguda, ens coordinàvem molt bé. I era una feina que, quan acabava la feina, doncs, moltes vegades seguíem doncs, això, anant a aprendre alguna cosa, els caps de setmana fent alguna activitat doncs, amb companys d'allà. Vull dir, no sé, jo la recordo amb molt de carinyo i crec que part de l'èxit, a part del contingut en si, que ja era prou innovador i atractiu per la gent, és també el bon rotllo que hi havia entre nosaltres, no? Entre l'equip de guionistes, dels tècnics, de tot l'equip, no? Que a l'hora d'això, de plasmar el projecte col·lectiu, doncs jo crec que això també es notava, no?
Creus que l'humor a Catalunya ha canviat molt des de que vas començar?
Bueno, ha canviat, sí. Quan jo vaig començar no hi havia encara, o, millor dit, encara no havia explotat, no hi havia el boom de les noves tecnologies, no? de les plataformes de continguts, i aleshores la televisió, nosaltres, doncs, teníem una mica el monopoli de l'humor, no? És a dir, abans, doncs, pensàvem una idea per fer el programa de la setmana següent i podia passar perfectament 6 dies i ningú trepitjava aquell gag, no? Uh-huh. Clar, amb l'aparició i amb la irrupció de les xarxes socials i de les plataformes com Instagram, TikTok i tot això, doncs, o fins i tot Twitter, doncs, clar, això es va... ens vam haver de posar les piles per això, perquè tu tenies una idea, et connectaves a Instagram o a Twitter, el que ara és X, i algú ja te l'havia fet, no? Llavors, clar, ha canviat molt, va canviat molt. I a nivell de continguts, doncs, bueno, també, abans, doncs, clar, el fet de no haver també les xarxes socials, hi havia una mica més de llibertat, no? Vull dir que si algú no li agradava un gag o considerava mm-hmm. que era, doncs, un gag de la tendència que fos, no? Doncs tenia poques maneres d'expressar el seu malestar, no? Vull dir, podia trucar a TV3 o on fos, mm-hmm. o a la productora per dir que aquella cosa no li agradava. Però, clar, ara amb la irrupció de les xarxes socials, doncs no, clar, si has d'anar més en compte per això, perquè si a algú no li agrada un gag, doncs de seguida et poden fer com una protesta així de molt generalitzada, llavors la gent que es posiciona a favor, en contra, i llavors, doncs, bueno, havíem de mirar una mica més el contingut dels gags, no? O sigui, jo crec que amb això, doncs, vam perdre una mica d'això, de llibertat, no?
Creus que l'humor ha de tenir límits o ha de ser lliure per tocar qualsevol tema?
Sí, jo crec que ha de ser lliure. Ha de ser lliure i, escolta'm, vull dir, no, a mi m'agrada molt l'humor, però hi ha un tipus d'humor o uns tipus d'humor que a mi no m'agraden, però jo no prohibiré que ningú faci aquest tipus d'humor. Simplement, jo no aniré a veure aquest humor, no em connectaré a cap xarxa social per veure aquest tipus d'humor, però, escolta'm, tothom ha de tenir llibertat per expressar-se com vulgui, no? I jo crec que avui en dia es té la pell molt fina a tothom, no? I això a mi no em sembla bé, perquè a mi, doncs, bueno, jo reconec que fent humor a vegades pots ofendre, però a mi a vegades també m'ofenen certes coses, no? I ho considero com una part natural de la democràcia, no? És a dir, vale, doncs jo això puc haver molestat algú sense voler, perquè mai fas res per molestar ningú, yeah. Però bueno, la gent s'ho pot agafar com vulgui, però d'altra banda, jo a mi també em poden ofendre segons quines coses, i no per això poso el crit al cel, no? Penso, bueno, doncs mira, és formar part de la llibertat d'expressió.
A banda de la televisió, has treballat en altres formats com el teatre i, bueno, les xarxes socials, en quin et sents més còmode?
No et sabria dir. La veritat és que em trobo còmode amb tots. Ara, potser perquè m'he deixat anar una mica més amb el tema de les xarxes socials, és un món, doncs, que, bueno, abans mai l'havia valorat per expressar el que vulgui dir, i ara, doncs, bueno, he començat a fer així com uns vídeos humorístics i llavors, doncs, ara mateix em sento còmode així, no? Però també m'ho he passat molt bé fent teatre, fent televisió. I de fet, doncs, bueno, estic escrivint, que ja el tinc escrit, simplement l'he de practicar i me l'he d'estudiar, un monòleg sobre el meu pas de la tele a la docència i experiències, doncs, que m'estic trobant, no? Vull dir que, bueno, intento que tot allò que faci, doncs, que m'hi senti còmode.
Hi ha algun projecte o personatge que t'hagi marcat especialment en la teva carrera?
Clar, jo, quan era adolescent, el meu mirall era l'Alfons Arús, que era un... Bueno, és, de fet, encara està fent a la Sexta un programa que es diu Arusero, si no m'equivoco, i és un home que és el que realment va inventar formats de tele i bona part de l'humor que s'ha fet posteriorment, no? Llavors, jo quan veia aquell programa, o els programes que feia ell, pensava, ostres, jo vull fer això, jo vull dedicar-me a això, vull passar-m'ho bé com s'està passant ell treballant, i aleshores, doncs, era com una mica el meu referent, no? I a nivell, doncs, així més personal, en plan, no ho puc fer, però m'encanta, pues, no sé, l'humor de l'Eugenio, per exemple, que explicava acudits, doncs, amb aquell posat seriós i amb cara de com si estigués en un enterrament, en un funeral, no? I deia coses molt... molt divertides i humor molt surrealista. I, bueno, sí, podríem dir que és el que més m'ha marcat.
Com ens has dit fa un moment, estàs ficat dins del món de les xarxes socials i tots sabem que hi ha una gran exposició pública. Com ho gestiones, tot això?
Bueno, la veritat és que no tinc com una pressió de dir, buah, haig de fer aquest vídeo i ha de tenir tantes visualitzacions. Vull dir, no, estic provant coses, estic aprenent què és el que pot tenir més sortida, el que pot agradar més, menys, o... I, bueno, doncs no em sento com que necessiti petar-ho cada vegada, ni molt menys, saps? Perquè, vull dir, què sé, jo abans era molt anti-TikTok, no? No m'agradava gens i, hòstia, ara començo a estar molt enganxat, no? I penso, bueno, doncs mira, estic aprenent com funciona això i bueno, és un canal més d'expressió, no? I bueno, doncs amb això estem, vull dir, aprenent i deixant-me també sorprendre una mica pel que vagi passant.
I pel que fa a les possibles crítiques que puguis tenir, perquè al final tothom qui està exposat a les xarxes socials té aquesta vessant, no?, de poder tenir crítiques.
Sí, bueno, jo intento... O sigui, a xarxes, de fet, mai he entrat al drapo, no?, que diuen en castellà, amb ningú, ni quan era un APM, perquè... Bueno, tampoc és que tingués gaires atacs, perquè jo crec que la gent era... Ara no sé, però abans era bastant educada, no? Si no li agradaves, doncs simplement no et deien res. Mm-hmm. I ja està, no? Llavors, alguna crítica que podia haver hagut, doncs jo ho contestava amb sentit de l'humor i ja està. No buscar polèmica ni enfrontament ni voler tenir la raó perquè potser aquella persona, té raó, allò que estàs fent ha sigut una merda, no? I té raó. I dos, perquè tampoc et pots posar a discutir amb, no sé, amb Anacleto 124, no? Que no saps qui és ni què busca ni res, no? Llavors no prefereixo voler això o no contestar o contestar amb sentit de l'humor.
I ja per anar acabant, si poguessis tornar enrere i donar-te un consell quan vas començar la teva carrera, quin seria?
Que val la pena fer l'esforç, perquè si aleshores ja tenia les ganes de fer-ho, doncs ara que vinc del futur i vist els resultats, doncs encara millor, no? Encara es veu millor el futur, perquè és molt, molt xulo.
I com sempre fem en aquesta secció, per anar acabant et vull preguntar quina cançó voldries recomanar i per què.
M'agradaria escoltar la cançó Com m'agrades, dels Whiskins, perquè em dona molt bon rotllo. I també per reivindicar aquest grup, que per mi va ser molt bo, un grup que tenia unes cançons extraordinàries, molt bones, i que mediàticament crec que no va tenir el ressò que es mereixia.
Doncs Manel Piñero, ha estat un plaer repassar amb tu la teva trajectòria i compartir aquest espai parlant d'humor, televisió i de la vida en general. Moltes gràcies per passar-te pel Connectats.
Gràcies a vosaltres.
Yeah. Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
El 3 de març se celebra el Dia de la C Trencada i la data escollida no és casualitat. S'ha triat un mes que té un nom acabat amb aquesta lletra, l'únic que la té, de fet, i un dia que també la conté, si més no, en la forma antiga terç. Avui a la nostra secció de llengua parlem dels orígens i les normes lingüístiques de la C Trencada i per això marxem fins al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba la Rocío Santaofèmia. Explica'ns.
Doncs sí, Carme, avui la nostra secció de llengua la volem dedicar a una lletra, la C trencada, com bé deies. Per això ens trobem, com sempre, amb el Benjamí Company del Centre de Normalització Lingüística del Prat de Llobregat. Benjamí, bona tarda.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
Avui parlem d'aquesta lletra que és tan nostra, no?
Sí. És una lletra que ha tingut èpoques, ha tingut modes, ha tingut temporades, quasi bé se la van carregar. Vull dir, ara no me'n recordo si cap al 1800 o una cosa així, pràcticament s'havia deixat de fer servir, perquè hi havia tota una sèrie de gramàtics, si no m'equivoco de gaire, cap al segle XIX, una colla de gramàtics que van dir, que molt correctament van dir, hem de simplificar la gramàtica. El segle XIX i el segle XX també, però sobretot el segle XIX van ser uns segles en què diverses llengües europees van dir, hem de simplificar, la llengua ha de ser, i sobretot l'escriptura ha de ser una cosa còmoda. A Itàlia ho van fer, us van carregar les H's, i no sé si les B baixes o les B altes, no me'n recordo quines, però vull dir, anem a simplificar. I aquí va passar el mateix. Aquí van haver-hi una colla de gramàtics que van dir, ser trencada, però si sona com una S, S tot, i ja està. I així, l'època de la Renaixença, la veiem escrita per tot arreu amb S.
Ja per començar...
T'he fotut un rotllo,
ja. Una dada interessant que no sabia. Doncs mira, per sort, no sé si dir-ho així, no se la van carregar, perquè és una lletra que ens identifica molt als catalans i que agrada molt. Hi ha molt de merchandising.
Sí.
Ara entrarem en detall, però hi ha molt de merchandising amb la C trencada, de suadores, de samarretes...
Sí. Jo moltes vegades la comparo com la ñ del castellà, la ñ espanyola, diguéssim, perquè, de fet, són lletres d'aquestes que tenen alguna mostra d'antiguitat. Quan veus una lletra acompanyada d'alguna ratlleta o d'alguna coseta així estranya, com la C trencada, que té aquest... trenc, dius, ui, això ve d'antic. Saps que la enya també ve d'una reducció, d'una reducció, eren dues lletres, fixa't en portuguès, em sembla que el so d'enya és NH, em sembla, en italià NG, clar, abans per escriure s'havia de... Cada lletra valia molts diners, s'havia de picar pedra, es gastava molta tinta i tal, per tant, i el paper també era molt car, per tant, si mirem escrits visigòtics, els que feu paleografia o alguna vegada heu vist tombes en monestirs i tal, dius, no entiendo nada, i tot de puntets a sobre les lletres... Era perquè amb aquests puntets feien abreviatures, feien reduccions. I la C trencada no és res més que això, igual que la enya. La enya, aquell simbolet que porta a sobre, és per estalviar-se d'escriure una altra lletra. Per això jo penso que són una mica aparentes, són símbols identificatius. I fa gràcia, és com molt distintiu, no?, del català, la C trencada. Per això es fa merchandising i aquestes coses.
Sabem quin és el seu origen?
Sí, s'ha discutit bastant, sí. El més probable, o el que jo sempre havia estudiat i tal, era que la C trencada prové dels caràcters visigòtics. Quan entres en un monestir és molt normal que trobis escriptura gòtica o també visigòtica, amb les tombes o làpides d'aquestes així molt antigues. Jo no me'n... Ara, si hagués de dir dates, diria algunes bestiades, però no me'n recordo absolutament de res. Llavors, era... De fet, la cueta aquesta, el trenc de la C trencada, era una petita Z que estava enganxada a la part de baix de la C, d'acord? Perquè era com una CZ. De fet, en castellà, quan jo era petit, que era una paraula que ha desaparegut totalment, era la cedilla. No sé si ho has sentit mai.
No.
Ostres, vale, doncs...
La veritat que no sé
doncs,
què és.
En castellà, la cedilla és la C trencada.
Sí,
sí, sí, sí. Perquè era... El nom antic de la lletra Z, en castellano, era ceda. I llavors, una Z pequeña era una cedilla. Uh-huh. Llavors, si has de fer referència a algun escrit en castellà antic i tal, la C trencada nostra es diu cedilla. Jo havia estudiat això quan jo era petit. És que ja començo a tenir uns anys. Quan ja... Quina pena. Quan jo era petit i estudiava, l'alfabet era A, B, C, cedilla, D, E... Imagina't.
Ostres.
Que cutre, no?, que sóc. Vale, doncs...
No, ara m'has fet sentir jove, Benjamí.
Sí, és que ho ets, és que ho ets. I jo no sóc vell, sóc madur. Bé, la C trencada prové d'una combinació d'una C normal amb una Z petiteta que estava enganxada a la part de baix de la C. I aquesta Z petita al final es va convertir en una ratlleta i prou. Tot i que hi ha diverses tipografies que sí que fan algun simbolet, algun trenc d'aquests que és com una mica més quasi bé una Z. De fet, si agafes una C i li poses una Z d'aquelles antigues, ja quedaria allò que dius, ui, sembla una C trencada.
Ara ho dèiem, aquest mes de març se celebra aquest dia de la C trencada i això és molt nou, perquè de fet es fa només des de fa un parell d'anys, si no m'equivoco, perquè... s'ha decidit, Benjamí, celebrar aquesta lletra?
Bé, això és una iniciativa de Rodamots, aquesta pàgina d'internet que fa una mica de promoció del català, de frases, de procedència, d'etimologia de les paraules, etc etc. Llavors vam pensar que el 3 de març, em sembla que ho has dit tu abans, no? El terç, que s'escriu amb C trencada de març, és una brometa, doncs una data que porta dues C trencades, no? Doncs això. Reu, m'imagino que és com una brometa, doncs com per distingir, com per dir, bueno, hi ha un dia que és el dia de la nostra lletra més nostrada.
Igualment nosaltres aprofitem aquesta data per parlar d'aquesta lletra, així que si et sembla, Benjamí, comencem a parlar una mica de les normes que hem de tenir en compte quan utilitzem la C trencada.
Ui, doncs ara no me la sé. No, sí. Hi ha unes... Vaig mirar-ho l'altre dia, no és que jo vagi pel món sabent aquestes coses, hi ha unes 1.500 paraules que porten C trencada a dintre. I la C trencada, doncs... Hi ha alguna norma per saber? No, no hi ha cap norma per saber. Vull dir, aquella és com la B alta o la B baixa. Tu saps que aquella... Has de saber. Aquella paraula s'escriu amb B alta o amb B baixa o amb C trencada i ja està. Això sí, només pot anar davant de les vocals A o U, d'acord? I de totes aquestes 1.500 paraules, 1.400 i pico, que contenen C trencada, m'hauries d'haver preguntat, n'hi ha alguna que comença amb C trencada, de paraula? Tic-toc, 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 tic-toc. Dues paraules, només dues paraules.
Només dues en tot el diccionari?
En tot el diccionari només hi ha dues paraules, que són arcaïcismes, vull dir, són paraules antigues que ja no es fan servir pràcticament gens, que són so... Ser trencada o, que significa això, so que fas, però això ja és antic, i no sé si en algun, m'ho invento, en alguna zona de Catalunya es fa servir encara alguna iaia o alguna cosa, no ho sé, ho dubto, So i sa, què vol dir allà?
Clar, en altres seccions de llengua parlàvem de l'evolució, no? que la llengua està en una evolució constant. Aquestes paraules potser acaben desapareixent, no? Si no s'utilitzen.
Sí, sí, ara ja, o sigui, encara surten al diccionari, però, no sé, jo em dóna la gana de dir que d'aquí 50 anys ja no sortiran al diccionari normatiu, perquè ja no es faran servir enlloc. En tot cas, queden en els diccionaris aquests de tot el corpuscle de la llengua catalana, com seria el català, l'Alcover Moll, el Diccionari Català Valencià Balear, que és un compendi de totes les paraules que s'han escrit en algun llibre. Totes, ben escrites o mal escrites i en qualsevol època. És una obra brutal, això, del Diccionari Català Valencià Balear de l'Alcover Moll. Bé, hi ha un altre origen de la C trencada, d'acord? Jo no me l'acabo de creure, perquè com que és molt nou, faig com les persones grans, no? Que hi ha les coses noves, ens les mirem així. És broma, és broma. No li acabo de veure una superhistòria. Hi ha una altra manera d'explicar l'origen, que seria la combinació de paraules la combinació de les lletres T-I en llatí. Com fortia... que després deriva a fòrcia, I per tant deriva a força. Aquesta C i aquesta I, hi ha alguns... Ho explico més o menys, perquè ho he llegit ja fa temps i no me'n recordo. Aquesta C entraria amb aquesta I i el I, la I aquesta, diuen que és el trenc de la C trencada. Jo no ho acabo de creure gaire, no ho veig gaire científic.
Clar, imaginar-te que la C trencada deriva d'una T, per molt que sigui...
No, d'una I. Perquè la T de fòrtia es canvia a C, fòrcia, i després passa a força. I llavors aquesta I s'elimina i és la que queda integrada a la C trencada. No ho acabo de veure gaire clar. I en altres casos, l'àntia, que seria llança, l'àntia passa a l'ànsia, com s'hagi de pronunciar aquesta C depèn de l'època del llatí, l'ànsia, l'ànsia, etc. I d'això passa a llança. I n'hi ha altres, ja no me'n recordo de més. Però jo jo sóc un simple i vulgar filòleg, però jo no me l'acabo de creure gaire. Jo, en tot cas, penso que ve d'aquesta CZ que es pronunciava abans.
Clar, perquè fonèticament és més semblant potser a una S, per això ens comentaves abans que quasi gairebé se la carreguen, no? La C trencada, sí. I la canvien per una S directament.
Sí, sí. Ai, bé, de fet, volia si em dones temps, encara volia acabar de dir una mica, d'explicar una mica aquesta qüestió. Aquests estudiosos de la llengua es van voler carregar la C trencada perquè era la moda d'anem a... La moda. Era una època en què deien anem a reduir ortografies i a fer-les còmodes pels parlants i pels escrivents i per tothom, no? Llavors, cap al segle, em sembla que 18-19, se les van carregar. Hi havia gent que deien que no, que ser trencada, fer punyetes, no serveix per res. És com la B baixa o la B alta o l'H, que vull dir que no es diferencia, no, una no sona i tal. I pràcticament se l'havien carregat. Però calla, que llavors arribem a finals del 19, principis del 20, amb Pompeu Fabra i sus col·legues. Tota una sèrie de lexicògrafs i d'estudiosos, sota l'empar de la revista La Renaixença, escrita a Mesa, van emprendre aquesta nova modificació o aquests nous arranjaments de la llengua catalana. I Pompeu Fabra era contrari totalment a la C trencada. Se la volia carregar. Que té tota la lògica del món, no? El que passa que hi havia un dels estudiosos, un dels científics, diguéssim, lexicògraf, segurament, o alguna cosa d'aquestes, va dir que era 10 anys més gran que Pompeu Fabra, per tant tenia més autoritat que això, el que passava abans. Va dir que no estava bé carregar-se-la, perquè llavors... què faríem? Escriuríem francès amb C, no? Perquè francès s'ha d'escriure amb una C normal, llavors França amb S. Ostres! Llavors va dir, no, home, no, les paraules que fan el plural, que agafen una C davant de E o de I, després quan hi ha una A, una O, una U al davant, posar-li una S és com un assassinat lexicogràfic, o digue-li, o lèxic, o lexical, o digue-li com vulguis. Llavors el van convèncer, aquest senyor que es deia, espero que ho tinc apuntat, Casas Carbó, el va convèncer, i sí, sí, i mira si el va convèncer, que fins i tot la revista que emparava, que feia de paraigües a tots aquests estudiosos, li van canviar el nom. Va passar a dir-se l'Avens amb S, finalment va passar a l'Avens amb C trencada.
Doncs, Benjamí, ens quedem amb aquestes dades tan interessants, perquè ara sí, ens hem quedat sense temps. Déu-n'hi-do el que ha donat de sí, aquesta C trencada per tota la nostra secció de llengua.
I encara em queden coses, per explicar.
Sempre ens queden coses, Benjamí. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Gràcies
sempre
a vosaltres. Vinga.
Tarda, no et desconnectis. Connectar. veu detonant. Els peus deixen el terra, estem a menys d'un pam. La pulsació ens travessa amb el poder del llamp. La veu encesa entona un cant que no mor mai. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra. Trenquem el llit, la vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang. El somni que ens impulses més fort que la por. L'univers sencer vibra mercè d'un so. Avui la realitat supera la ficció. Avui ens oblidem del món i de qui som. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra. Trenquem el llit, la vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang. Amunt, creuant el cel més blau. T'està esperant la teva estrella. I anirem junts, sentirem el cor en pau. I ens omplirà la llum més vella. Ens esclata com un gran Big Bang.
Cada tarda, de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Hola, bona tarda, sóc en Jordi Colomer i a l'espera de que es publiqui la cançó de 6 de febrero de l'Aitana, que hem pogut sentir uns segons al nou documental que va presentar fa ben poc, doncs demano la cançó de Segundo Intento, que aquesta sí que ja ha sortit i últimament hi estic molt enganxat. Moltíssimes gràcies.
No pasa nada.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
I acabem amb cultura, avui per parlar-vos de l'escriptor i artista Javier Comas, que ha escrit Cròniques inenarrables, un llibre amb el qual ha rebut el premi Todo Mejora 2024 de literatura juvenil LGTBIQ+, organitzat per l'associació internacional It Gets Better. Es relata la història d'en Miguel, un jove gai nascut als anys 60 que ha d'afrontar els reptes d'una època plena de canvis, tant en la societat com en ell mateix. Aquest dijous presenta la seva nova obra al seu Prat natal, de la mà de Tinta Blava. Saludem l'Ivan Conde Pérez, que és als estudis del Prat Ràdio. Molt bona tarda.
Bona tarda. Cròniques inenarrables és la darrera obra de Javier Comas, artista multidisciplinar que va començar la seva trajectòria com a ballarí ja fa temps al Ballet Alexia del Prat i que ha treballat en teatre, televisió, a més de tenir un llarg llistat d'obres plàstiques com les radiografies transformades en art que va començar a exposar a Torre Muntades i que va acabar recorrent més de mig món. Des del 2017, que va publicar Divines Semillas, en Javier ha escrit de manera prolífica donant llum a un llibre gairebé cada any. Com dèiem, Cròniques inenarrables és la seva darrera proposta, on es repassa la vida de Miguel des de la joventut fins la vellesa, des del poble a la Gran Barcelona, de la repressió interna i externa a la llibertat sexual. Però entremig d'aquest camí, les coses no van ser mai senzilles. Ens acompanya el Javier Comas, l'autor. Javier, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
I també el Jesús García Moreno, president de Tinta Blava, perquè aquest mateix dijous a les 7 de la tarda es fa una xerrada col·loqui organitzada per Tinta Blava a la sala d'actes del Cèntric. Javier, Jesús, perdó, explica'ns una miqueta com ha sorgit aquesta història i també doncs, com s'ha organitzat aquesta xerrada col·loqui.
Doncs aquest home, el Javier, difícil de captar-lo, perquè primer, no solament viu de l'escriptura i de la seva pintura, que és magnífica, sinó que té que treballar cada dia. I a més, ho puc dir, Javier treballa en un hospital, a torns, i tant ell com el teu marit esteu allà, i és una feina que li porta moltes hores. Suposo que, dic jo, no?, per relaxar-se o per trobar-se a si mateix, doncs es junten i escriuen, perquè el Fran t'ajuda molt.
Sí, és el guionista, entre cometes, no? L'ideari de les coses, i de vegades actua com a corrector, també.
Doncs aquest home va començar ballant, tenia, bueno, la suficient gràcia i classe com per ser captat, com tu ben has dit, per espectacles d'alçada. Quan li va arribar el moment, va dir, bueno, això ja no puc continuar, però prèviament havia estudiat fotografia i és un home que està ple de sensibilitat. Qualsevol cosa que toca acaba sent art. Quan jo he anat a diverses exposicions de les seves radiografies tocades, i el que era algo plàstic negre, grisós, trist, i que sempre dona rechaç, doncs d'alguna manera les convertia en vida, en paisatges d'ensomni, algo digne de veure. Però li dona un dia per escriure. Sempre havia escrit. Ell, jo sé que havia escrit, però de cop i volta comença a fixar-se, comença a relatar, comença a posar... I com que té tanta sensibilitat, tots els altres llibres estan molt bé i tenen la seva història, però aquí es buida. En Cròniques inenarrables es buida disfressant-se de Miquel. Miguel, d'alguna manera, és com un altre ego on dibuixa tot allò que li ha passat a una persona o que li podia haver passat a una persona, perquè encara que sigui una biografia, no deixa de ser una novel·la.
Bueno, jo dic que és una biografia ficcionada o una ficció biogràfica.
En aquest sentit, sense fer spoilers ni res d'això, no? Però el llibre l'acabes també agraint a la gent que hagi arribat fins a la pàgina 268, si no vaig errat, perquè dius que aquestes cròniques inenarrables ja no ho són d'inenarrables, no? Que ja tenen aquest recorregut, que també han arribat a gent. T'has tret un pes de sobre, ara que també deia el Jesús que t'has buidat en aquesta obra?
Doncs no sé si m'he tret un pes de sobre o me l'he posat, eh? Això no ho tinc gaire clar. Perquè és cert que hi ha molta ficció, que hi ha moltes coses que no és que no siguin certes, són ficcionades. Mira, diu Aristòtil que no hi ha res més fàcil de creure que una mentira ben explicada i, de vegades, una veritat maldita és increïble, no? Doncs aquí passa això. El que passa que aquí tant la veritat com la mentida, com la ficció, millor dit, doncs estan ambes ben explicades.
Totalment d'acord. És així que, fent el comentari per la presentació, jo vaig fer menció d'un aconteixement que passa, que em va agradar molt, molt realista, molt, molt fort, i em diu, precisament aquest és algo que jo vaig afegir. Dic, pues no diferència, no? Però de vegades els llibres, parlant d'ells, així ja veu, no acabes de transmetre al públic la sensibilitat amb la que estan escrits. Jo he portat 8 línies sobre una descripció, perquè tot l'altre doncs, ja es llegirà, per veure com matisa amb aquests pinzells petits i jugant amb la llum una imatge d'un moment determinat. Permeteu-vos dir, Matt se dirigió a los amplios ventanales de más de 3 metros de alto, y al abrir las contraventanas, la luz indiscreta de la calle empezó a iluminar la sala. En el centro de esta, una sola manzana verde, casi perfecta en su forma y volumen, centraba la atención del espacio como si fuera un objeto de culto en un altar pagano. Le dijo Matt, estoy haciendo un estudio sobre esta manzana y la luz que entra en las distintas horas del día sobre ella. No se me había ocurrido hacerlo de noche, pensaba que la luz de las farolas no era buena, pero al abrir las contraventanas la han convertido en una especie de joya ambarina. Miguel, eres toda una inspiración.
Què has de dir això, després d'això, Javier?
Passa que quan jo sempre he dit a Jesús, a més hem fet ja bastantes coses junts, no? I sempre que puc l'enganxo, almenys l'enganyo i dic, bueno, això ho has de llegir tu perquè és que m'agrada molt com ho fas, no? Bueno, demuestra un botó.
Gràcies. Però s'ha de posar aquí el sentiment i aquest joc de llums, aquest quadre. Estàs veient un Velázquez, tio, allà, no?
Molt descriptiva, no? L'obra molt colorida, com diu el Jesús, i ara que feia esmena a Velázquez, té moltíssims referents, no? De tot tipus d'arts, de pintura, de poesia, i per la gent que després el comenci a llegir, també aquest punt de que és un llibre en paper, però gairebé podríem dir fins i tot audiovisual, no? Perquè veiem això, retalls de diari on s'explica, no? També la progressió en drets i en llibertats del col·lectiu LGTBI, esmenes, no? Petits versos de poemes o de cançons de lletres. Era una idea que tenies ja des del principi, que fos així?
No. Mira, aquest llibre surt d'un moment de la meva vida molt complicat. Molt complicat a nivell mental, no? I aleshores em van recomanar que anés a un terapeuta perquè Nacho Muñoz, sempre l'anomeno perquè va ser una il·luminació i fent les teràpies em deia, bueno, cuando termines la terapia quiero que la escribas para que se te quede fijada y lo que aprendas no lo olvides y si a veces se te olvida pues que puedas recurrir a lo que está escrito. I aleshores, a les següents teràpies em va preguntar, oye, ¿tú por qué no escribes? I vaig dir, jo no escribo perquè pinto, que és cert. I em diu, no, tu tienes que escribir. Són les teràpies escrites, no totes, d'aquestes sessions amb el terapeuta, no? Eren, quan vaig presentar el concurs, jo estava convençut de que no el guanyaria perquè era un text molt de neòfit, era un text molt brut en el sentit de que era com vòmits, no? La comparació no era gaire maca, però era algú que estaves sentint i escrivies, no? I no et paraves a corregir o a pensar. I, bueno, quan vaig presentar el concurs, vaig pensar que les bases del concurs eren adients el que estava escrit, i vaig haver de treure, pues, si hi havia 150.000 paraules, doncs com 80.000, perquè era allà reduït, no? I bueno, va ser una sorpresa quan el vaig guanyar, no? Perquè jo en un principi no pensava publicar-ho, per això allò de inenarrables, no? Per això al final deixen de ser inenarrables perquè són assequibles, no? El que jo no sabia, i a mi m'ha sorprès, i a més m'agrada molt, és que aquest llibre fos una espècie de llibre que pogués acompanyar a les persones LGTBIQ+, a sortir del seu niu, no? Perquè encara actualment hi ha molts referents polítics, deportistes, ministres, jo què sé, cantants, presentadors, escriptors, hi ha molta gent que encara no té por de sortir de l'armari, no té por d'expressar-se de com és, perquè, bueno, estem veient constantment molts atacs homofòbics, no? Homofòbics, transfòbics, i bueno, això, doncs, per lo vist, ja no ho sabia, és una eina per ajudar la gent, no?
En aquest sentit, Premi Todo Mejora 2024 de l'associació It Gets Better, que treballa per a millorar la realitat dels joves LGTBIQA+. Jesús, aquesta xerrada col·loqui a Tinta Blava, que moderes i que també presentes tu, que en podem esperar d'ella a partir de les 7 de la tarda a la sala d'actes del Cèntric?
Una mica serà la continuació d'això que estem parlant. O sigui, jo vull que... sempre ho fem amb les escriptores i escriptors, no parlar del seu llibre, sinó de com s'ha parit aquest llibre. Una mica el que estem parlant, però allà endavant del públic i dient, tot això que està aquí, penseu el que vulgueu, però és l'experiència de Miguel i d'Àngel reflectida en un paper amb molta il·lusió, amb molta passió i sobretot molt ben escrita. I això és el que jo li vaig proposar i que intentarem comunicar avui al nostre públic, no?
Per exemple, al dematí vaig al Valdir Aguilera, jo vaig ser alumne al Valdir Aguilera, i bueno, farem una xerrada, col·loqui amb els alumnes de... Aquí em perdo, perquè com que jo era de Bupicou, crec que és tercer i quart d'ESO. Doncs farem una xerrada col·loqui, ells tenen el llibre, llavors bueno, parlarem de les dues realitats, no? De la que va viure Miguel Montes i la que viuen actualment. No?
Ara que estan sortint també moltes més obres en comparació abans, no? Ja siguin doncs, des de sèries, pel·lícules, una cosa molt de nínxol, i ara ja vas a Netflix i et trobes històries d'aquest tipus, però s'estan per al bon camí, consideres?
Vam fer una entrevista fa setmanes a la Complutense de Madrid i em van fer la mateixa pregunta, sinó molt similar, no? Aleshores, jo recordo que quan anàvem al cine a les sales d'Art i Assaig a Barcelona, les pel·lícules LGTBI doncs, eren... o un que es suïcidava, o un que estava a la presó, o un que agafava una malaltia com el SIDA i es moria, o... era tot molt negatiu, no? I ara no, ara són pel·lícules amb normalitat. Expliquen la realitat del dia a dia. Jo crec que és una millora molt, molt gran, no? Molt gran. Gràcies per fer la pregunta, perquè hi ha una evolució enorme. Fa por, quan sent certes coses per la ràdio o per la televisió, doncs que hagi involució.
Doncs esperem que no sigui així. Javier, moltíssimes gràcies per aquesta estona.
Gràcies
a tu. I Jesús, doncs això, a les 7 de la tarda, aquest mateix dijous, aquesta xerrada col·loqui al Cèntric. Gràcies també,
sí,
per venir.
Sí, gràcies a vosaltres, com sempre. Esperem que vingui molta gent.
No falteu,
a rebre aquest pretenc exiliat momentàniament a Madrid. Gràcies a vosaltres.
I aquí s'acaba la història d'aquest Connectats de dimarts. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de gaudir de la jornada.